Segueix-nos a les xarxes socials, a facebook.com/radiosabadell, a Twitter @radiosabadell.
L'Ajuntament de Sabadell haurà d'invertir més de 2.245.000 euros en els pròxims 10 anys per renovar els arbres dels carrers de la ciutat. Aquesta és la previsió que s'inclou en el Pla de l'Arbrat Viari de Sabadell aprovat en l'últim ple del mandat, celebrat el 25 d'abril. El document recull un paquet de recomanacions sobre quins són els arbres que s'han de prioritzar a cada zona de la ciutat i quins s'han de substituir per d'altres per evitar al·lèrgies entre la població. Així mateix, el pla també fa un estat de situació actual de l'arbrat de la ciutat. El repassem en el següent informe, elaborat per la Karen Madrid, amb veu del Pau Durant i de l'Helena Molís.
Els carrers de Sabadell tenen ara mateix un total de 30.238 arbres. Prop de 2.400 d'aquests s'han plantat entre el 2016 i el 2018 entre carrers i places.
Poc més de la meitat de carrers de la ciutat tenen arbres, l'equivalent a 202 quilòmetres de vies. Això significa un total de 14 arbres per hectàrea i 7 habitants per cada arbre. Unes xifres que es troben per sobre de les de Terrassa, on hi ha més de 17.600 arbres, la meitat d'arbres per hectàrea que Sabadell, 7, i amb una relació de 12 habitants per cada arbre. Si mirem ciutats com Barcelona, les xifres es distancien encara més. A la ciutat comtal hi ha 16 arbres per hectàrea, 2 més que Sabadell, però hi ha 10 habitants per arbre.
El districte amb un nombre d'arbres més elevat és el 5 i el que menys el 7.
Al districte 5 s'hi concentra el 22,10% dels arbres viaris de la ciutat. Tot i això, el districte amb més arbres per hectàrea és el 3, amb prop de 20. De fet, en aquests dos districtes és on es registren menys habitants per arbre. Per contra, el districte 7 té un 7% dels arbres de la ciutat, menys de 8 arbres per hectàrea.
L'arbre més present a Sabadell és el plàtan, que també és el que produeix més al·lèrgies entre la població.
Aquesta espècie suposa el 24% del total d'arbres de la ciutat. El pla director de l'arbrat viari apunta com a objectiu que una espècie no tingui una presència superior al 15% per garantir la diversitat. Amb tot, només es conservaran els plàtans en vies històriques com la Rambla, l'Avinguda Barberà, la Via Massaguer, la Ronda Samanov o el carrer Vilarrúbies.
Quins altres arbres tenen una presència destacada a la ciutat?
El lledoner, que suposa un 5,5%. L'om siberià amb el mateix percentatge i el tiler i l'acàcia del Japó, les dues amb un 5,2.
Quins arbres s'haurien de potenciar en la pròxima dècada?
El pla director de l'arbrat viari apunta una vintena d'espècies a potenciar segons criteris de mida, resistència a les adversitats, supervivència davant possibles plagues i índex al·lèrgic baix. Entre aquestes en destaquen el freixe, especialment adequat per voreres estretes, el gingó per a voreres mitjanes i el lledoner per a voreres amples.
Entre els carrers on es preveu plantar nou arbrat perquè compten amb l'espai necessari i hi ha el carrer Sol i Pedrís.
També s'inclou l'avinguda Matadepera, on l'alienació històrica dels plàtans queda interrompuda prop de la intersecció amb el carrer Llanera. La carretera de Prats també podria tenir nous arbres per donar continuïtat a l'arbrat històric de la Via Massaguer i 11 de setembre. D'altra banda, el carrer Sant Ferran també se n'hi podrien plantar, aprofitant que s'han fet les voreres més amples.
I parlem d'aquest informe, però sobretot de l'arbrat viari, amb la Jordina Belmonte, que és investigadora de l'ICTA UAB i del Departament de Biologia Animal, Vegetal i d'Ecologia de la Universitat Autònoma de Barcelona. Molt bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
Hola, molt
Belmonte.
Bon dia i gràcies per comptar amb mi.
Què li sembla que els municipis es decideixin a fer una mica d'inventari dels arbres que tenen?
A mi em sembla totalment necessari, perquè d'aquesta manera podem analitzar una mica i cada especialista d'un àmbit diferent, jo puc representar un especialista amb al·lèrgies respiratòries, amb evitar-les, bàsicament, puc dir la meva, però també podrà dir la seva un altre que entengui amb el que puguin ser plagues que pugui tenir aquesta planta o algun tipus d'element indesitjat que pugui sorgir durant la vida de l'arbre i que pugui complicar la vida a la ciutat. O també poden sortir coses molt positives per les quals tirar-los endavant. Si tot això ho veiem al damunt d'un paper, podem reflexionar molt més bé, que no passem de reaccionar perquè de cop veiem que estan fent una gran plantació d'alguna cosa que no sembla necessària.
Clar, el que veiem és que, segons el Pla de l'Arbrat, l'arbre amb més presència a Sabadell és el plàtan. És un arbre bo per ser els carrers d'una ciutat?
És un arbre molt bo per ser als carrers d'una ciutat si no mirem les al·lèrgies respiratòries que pot generar el seu pol·len, i si no mirem les irritacions que genera el seu fruit quan s'escampa. Per lo de més, tots són avantatges. Suporta molt bé la contaminació, està molt ben adaptat al nostre clima, no cal regar-lo, no cal fer res especial, ell viu. És una planta, com gairebé totes les que es planten a ciutat, que perd la fulla a l'hivern, amb la qual deixa arribar el llum del sol al terra i ens té a tots ben alimentats del sol que necessitem, i en canvi a l'estiu ens ofereix ombra. És una planta molt bona en moltes coses, i mentre les al·lèrgies no han tingut tant protagonisme en la nostra vida, vull dir que no n'hem estat tant al tanto perquè potser estàvem més pendents d'altres problemes, semblava un arbre molt i molt bo. És barat, el pot replicar ràpid, tenia tot un seguit de coses bones. Però en el moment que potser la gent estem més fluixos, atacats per tanta contaminació i tants temes, home, hi ha moltíssima gent al·lèrgica al pol·len de plàtan, i per tant n'hi poden haver, però el que no pot ser és un predomini d'aquestes plantes, i sobretot allà on viu la gent, perquè si em dius una carretera, on passarà, un lloc on la gent estarà temporalment, l'afectació és més poca, però clar, quan veus que els balcons de les cases estan a tocar del plàtan del carrer, és un problema.
Aquest arbre és autòcton de casa nostra, el plàtan? Per què l'hem plantat tant?
L'hem plantat per això, precisament, perquè en un moment determinat que va arribar tota la contaminació atmosfèrica a ciutats, per totes les empreses, etc., es va veure que tenia un rendiment molt bo. I llavors hem anat replicant el posar plàtans. I ara ens n'adonem que és un error. No podem tenir un monopoli de plàtans a la ciutat. I a més que també hi ha moltes altres plantes que poden donar bon resultat.
Deixi'm que li pregunti per què li diem plàtan i si té alguna relació amb la fruita, perquè crec que és un dubte que tenim tots alguna vegada a la vida i ningú s'atreveix a fer la pregunta.
No, li diguem plàtan i li diguem plataner, les dues coses no molt lligades al plàtan, i no té res a veure amb el plàtan que ens mengem. El plàtan que ens mengem és la mussa, és una palmera de climes tropicals i subtropicals, i és una palmera, no té absolutament res a veure. En canvi, i el nom llatí de la planta del plàtan que ens mengem és mussa, i en canvi aquest plàtan de carrer, el plàtan d'ombra que li hauríem de dir, és plàtanus el nom llatí, i suposo que d'aquest nom llatí plàtanus ve que comúment també li diguem plàtan de carrer, lliga amb el nom llatí, però no té absolutament res a veure. Fruita.
A Sabadell, a banda d'això, ens diuen que també hi ha lladoners, oms siberians, tilers i acàcia del Japó. Són arbres que també és típic que estiguin en ciutats?
Sí, van abundant, Vull dir, per exemple, el lladoner abans no era tan freqüent, i en canvi ara el veus freqüent en molts llocs. I encara jo hi deia, ostres, mira que bonics, no? Perquè fan una capçada molt ampla, que dona molta ombra, el tronc també és bonic, molt llis, vull dir, però aquests han anat sorgint amb el temps, Jo, que ja tinc una edat, diria que els he vist arribar a ciutat i anar-se abundant, i anar-se fent abundants. És el mateix que la sofora, l'acàcia del Japó, he dit el nom llatí sofora, els botànics tenim aquest defecte, que també, no? Vull dir que s'han anat escampant amb el temps i bé, vull dir, i són bé. I m'has dit un, l'om de Sibèria,
sí,
que també s'ha anat posant de moda i també l'hem vist expandir-se, i una cosa que me n'he adonat amb aquest om de Sibèria és que té la fusta fràgil i es trenca, i en poc temps d'haver-los vist arribar, d'haver-los vist arribar a llocs on jo pugui haver estat visquent, veus que els han d'anar substituint, perquè és un arbre molt bonic i el fruit se'l mengen les cotorres, per exemple, vull dir que també està bé perquè ofereix aliment a aus urbanes, però té una fusta que deu créixer molt ràpid i per tant és més porosa, no és tan dura, i es trenquen, jo n'he vist caure.
Però algun d'aquests lladoners, oms siberians, tilers i l'acàcia del Japó és autòcton de casa nostra? Potser el lladoner?
No, sí, tenim, el lladoner pot viure, però no sé si és molt autòcton, jo sempre l'he vist molt lligat a pagès i que el planten, però ara no et sabria dir si és autòcton o no. Però, per exemple, oms en tenim d'autòctons. El de Sibèria no, però hi ha altres oms que són autòctons i que els trobem pels nostres camps. La de Japó no, la de Japó és asiàtica, no és de Japó, però és asiàtica.
I s'hauria de tendir a plantar arbres autòctons a les ciutats?
Sí, estaria bé, eh? I per exemple ja ho fan, perquè també en molts llocs trobes alzines plantades, roures plantats, que són ben bé del nostre paisatge. El que passa que, clar, que la ciutat també és un entorn una mica particular. Hi ha més contaminació que no pas a fora, és una illa de calor, una ciutat amb tant ciment, etc., sempre té una temperatura més elevada que no pas tindria, per exemple, l'alzina al bosc. I llavors a vegades veus a dintre ciutat alzines o roures o suros plantats que dius és que són ben autòctons però no acaben de viure bé. Igual que a vegades veus pins i també pobres et donen... Mira que aguanten la sequera però et donen una sensació d'estar allà una mica agobiats, pobres, que... crec que sí, que quan més autòcton sigui el que utilitzem a les nostres ciutats, com a mínim ja figura que és una cosa adaptada al nostre clima, té un punt positiu. Ara bé, la ciutat és un medi relativament hostil o molt hostil, depèn de la mida, i per tant, a lo millor el que necessitem és portar coses de fora. Perquè moltes de les plantes del nostre paisatge, un paisatge mediterrani, són perennifòlies, vol dir que tenen fulla tot l'any, la fulla no els hi cau. Clar, això ja està bé per l'estiu perquè fan ombra, però a vegades a l'hivern llavors tampoc deixarien que el sol ens arribés ben bé fins a baix. I per tant, amb tota aquesta combinació, aquest fenomen de que les plantes ornamentals que utilitzem gairebé sempre venen d'una altra punta del país, pensa en les que tenim a casa també, suposo que... I jo no ho veig mal pensat, sempre i quan estigui ben analitzat el per què les portem, que no se puguin convertir en plantes invasores, que a vegades plantem coses que depèn d'on te les posem poden sortir fàcilment de la ciutat i escampar-se pel camí i fer malbé altres plantes d'aquí. Per tant, hem de vigilar moltes coses.
De les que volem plantar en un futur, als carrers de Sabadell i al Freixa?
No, aquest no.
Per què?
Aquest no, perquè és un parent pròxim de l'olivera i el pol·len pot generar el mateix tipus d'al·lèrgia que genera l'olivera. El Freixa és un arbre molt bonic, és propi del nostre paisatge, en tenim tant a terra baixa el Freixa de fulla petita com a muntanya el Freixa de fulla gran, però és una oleàcia, és de la família de l'olivera, que té un pol·len molt al·lergogen i pot generar problemes. Llavors, plantar freixes a dintre la ciutat és com si... Vull dir, és com si plantéssim oliveres d'alguna manera. L'al·lèrgia es produiria més a febrer-març que no pas a abril-maig-juny com passa amb l'olivera, però la gent tindria problemes. Llavors jo el Freixa no el recomano per res. Aquest no.
L'altre que ens diuen és el ginkgo o ginkgo.
El ginkgo. El ginkgo és un arbre molt bonic que si n'hi arribessin a haver moltíssims de masculins, perquè el ginkgo té peu femení i peu masculí, estan separats amb dos arbres diferents. El masculí és el que fa el gra de pol·len. I a Japó, a la Xina, que n'hi ha molt, també ve del continent asiàtic aquest arbre, si n'hi ha moltíssim, diuen que pot arribar a generar problemes. Jo crec que pels que plantarem aquí, com que no farem un abundor brutal, no hi haurà problemes d'al·lèrgia, però bueno, podem tenir un compte que si ens donés ara per plantar gingos a tot arreu, també generaríem un problema. Si plantéssim peus masculins. Clar, llavors del ginkgo sempre expliques. Peus masculins, hi ha aquest risc d'al·lèrgia, però si se'n planten pocs, seria molt rar que la gent estigués afectada. I el problema o la dificultat de plantar peu femení és que el fruit del ginkgo és com una mena de cirera que no para mai de madurar i va progressant i acaba fent un olor de mantega rància molt desagradable.
Apa!
Llavors, solució, plantar només peus femenins i que no n'hi hagués cap de masculí.
Que no el pugui...
Però, de tota manera, ara és un arbre preciós, és un arbre que canvia molt de color, que té una forma molt piramidal, també és com un arbre així una mica espiritual, que a la Xina el tenien plantat a llocs d'oració. És un arbre molt i molt antic, vull dir que també es mereix un respecte important. Però l'hauríem de posar...
Com això de la mantega rància, tira enrere, eh?
Sí, però clar, n'hauries de plantar molts, també, vull dir. Llavors, bueno, en alguns llocs posar gingos jo ho trobo bé. Vull dir, està bé.
Al Lledoner ja hem dit que n'hi havia alguns, també es volen potenciar, és una bona iniciativa.
Jo no ho trobo malament. També quan llegeixes, clar, a vegades et pregunten i després diuen així no podrem plantar res. I dius, és com tot, no? Que si menges molt d'una cosa potser un dia et farà mal. Vull dir, no sé, el Lledoner també, segons llegeixes, podria arribar a donar problemes d'al·lèrgia. Però de tota manera ho trobo difícil. El pol·len és molt gran. És molt diferent del de plàtan i s'escampa molt menys. Vull dir, jo crec que de lledoners, si no ho convertim tot en un lledonerà, estarà bé. Jo crec que no, que pot arribar a causar algun problema, perquè tot pot arribar a causar algun problema, però afectaria una part molt i molt petita de la població, pel que sabem fins ara.
Aprofito que, ja que avui ens acompanya, perquè recordo que fa... Avui intentava comptar, crec que era 2014, el desembre de 2014, amb aquelles grans ventades que vam perdre gran part dels boscos del Vallès. Va haver molt debat sobre què s'havia de plantar, no? Com s'havien de recuperar aquests boscos, si calia optar pel pi, si calia buscar d'altres espècies. Quina és la seva proposta? Què és el que plantejaria?
Jo el pi no el plantaria. No el plantaria, no sé, aquí a la Terra Baixa, diguéssim, aquí és una cosa que tenim força controvèrsia, hi ha gent que de seguit pensa que sí, perquè el pi creix molt ràpid i tal. El que passa que el pi, que viuria aquí a la Terra Baixa, que seria un pi blanc o un pi pinyoner, depèn del lloc, el pi pinyoner, encara si és a prop de la costa, però clar, Sabadell no esteu a tocar de mar, precisament. Però val, vull dir, pi pinyoner potser encara em posaria algun lloc, depenent del lloc, però pi blanc jo no el posaria tant, perquè llavors és una planta que va creixent alta i creix bé, però també arriba un moment que, depèn de les condicions, acaba caient. El pi pot atreure el foc, és a dir, si mai hi ha un incendi, crema molt ràpid, perquè és la seva manera de regenerar-se. El pi aquell és com si s'autoinmolés, ell desapareixerà, però totes les pinyes deixaran pinyonets a terra perquè creixin més pins. Però impedeix una mica que regeneri el que hi havia naturalment, el bosc natural. Jo confiaria molt en el banc de llavors que queda a terra, que sempre hi ha llavors per allà a terra escampades que poden anar creixent, i intentaria fer que creixés el mateix que hi havia, que pogués ressorgir el que serien aquí alzines, roures, depenent de si hi ha una certa humitat al sol, i tots els arbusts que de moment anirien pujant, mentrestant les alzines i els roures anirien creixent. Però clar, s'ha de mirar molt. Si el terreny és molt inclinat, sí que caldria potser fer alguna intervenció, i a lo millor el pi seria una de les coses que s'hi podrien posar perquè creix ràpid, perquè necessitaríem algú que retingués el sol. El problema amb una zona inclinada és que llavors ens plou, clar, i aquí ens plou bàrbarament a vegades, no? Vull dir que en lloc d'anar ploguent xim-xim-xim, sovint fa plogudes fortes, i llavors el sol se n'aniria, l'erosió se n'emportaria el sol. S'ha de pensar molt bé el lloc on hi ha hagut aquest problema, com les ventades tan fortes que vàreu tenir aquí.
Clar, llavors el que s'hauria d'esperar és tenir paciència, no?, en el fons, i deixar que la terra treballés per ella sola, i potser els altres tenim poc, no?
Sí, bueno, perquè a vegades a la gent ens fa por veure un terreny que no té arbres, no?, i que tingui arbres és més bonic. Però també les coses han de fer el seu ritme. Jo, i aquest cap de setmana havia estat al camp amb un company botànic també, i allò que tu anaves mirant, no hi anàvem comentant, ostres, és que fixa't aquests pins, és que a vegades hem fet les coses exageradament, i per determinats quins llocs vas de Catalunya, vull dir, veus una naixó de pins que sembla un camp de gramínies, un camp de gespa, però més gran, no?, perquè han posat els pins tan atapeïts, que llavors tampoc poden viure bé, perquè un es pren l'aliment de l'altre. I també la idea és aquesta, no? Si de seguit plantem arbres en un lloc que potser es podria anar regenerant el seu aire sol, encara que més lentament, evidentment, aquests pins també agafen aigua i nutrients de terra i els hi resten a les altres plantes que hi haurien allà, que hauran de créixer més lentament per força perquè s'estaran repartint els recursos. Però ja et dic, és fàcil dir una idea, però potser ara si tu i jo estiguéssim parlant davant d'un lloc concret et diria no, només veig la solució de plantar-hi pins, encara que no sigui la que a mi em sembli més bona, així és en general.
Doncs hem descobert aquest Pla de l'Arbrat i les possibilitats que tenen les ciutats amb la Jordina Belmonte, que és investigadora de l'ICTA UAB i del Departament de Biologia Animal, Vegetal i d'Ecologia de la Universitat Autònoma de Barcelona. Gràcies per haver-nos acompanyat.
Gràcies a vosaltres i enhorabona. Perquè si més no el podem criticar, si ens sembla criticable, i si
tenim,
no el podem lluar.
Ja en podem parlar, exacte.
Al matí, amb Mireia Sanz.